Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El govern espanyol anuncia que segellarà el magatzem de gas Castor. Ho ha explicat Teresa Rivera Rodríguez, ministra per la Transició Ecològica.
Y quiero destacar que existe un compromiso político claro de este gobierno de no reactivar en ningún caso el almacenamiento Castor y al contrario, facilitar la mejor opción posible para su clausura definitiva. Es una decisión de gran envergadura que en todo caso, decía, debe garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, así como la sostenibilidad económica y financiera del sistema. A día de hoy, la solución técnica más adecuada, con la información de que disponemos, consiste en el sellado definitivo de los pozos, que es, por tanto, el ámbito en el que centramos nuestra prioridad. Y es verdad que de vez en cuando se ocurren o se escuchan cosas pintorescas, ¿no? Como poder utilizar esas instalaciones, las menos pintorescas, las que podrían tener más sentido para otro tipo de actividad industrial offshore, como puede ser algo que tenga que ver con energía eólica o energía marina, y otras pues más originales, como pueden ser, yo he llegado a oír quien proponía utilizarlo para usos turísticos y de seguimiento e investigación. Bueno, pues quiero decir, todo esto en principio no forma parte de nuestras prioridades.
Anem a més territori. L'Ajuntament de Torrefarrera amplia el pla d'urbanisme per garantir el futur habitatge dels joves del municipi que es volen emancipar. M1FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Torrefarrera es mostra content pel creixement poblacional dels darrers anys del municipi, però fixa com a prioritari que la gent que ara viu a Torrefarrera pugui continuar fent-ho. La manca d'habitatges per cobrir la demanda actual es deu a la falta de sòl urbanitzable i, a més, els propietaris que posseixen el poc sòl existent el mantenen a preus molt elevats. Per aquesta raó, l'Ajuntament mourà fitxa per ampliar el pla d'urbanisme. Ho explica l'alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre.
Doncs nosaltres tenim moltes esperances amb l'aprovació d'aquest pla parcial i, per tant, doncs, que es puguin començar a fer edificis, i l'Ajuntament aquí tindrem també un paper molt actiu en el sentit d'intentar fer el que es pugui perquè es facin habitatges perquè la gent de Torrefarrera, doncs els joves, etcètera, doncs els puguin habitar.
Enguany l'Ajuntament comença un pla d'habitatge per dur a terme la rehabilitació d'edificis del casc antic del poble, alhora que pretén fomentar el lloguer entre els joves.
En plana cultural, aquest divendres al Teatre Auditori de Sant Cugat i amb tres funcions arriba la Dansa de la Venjança, un text de Jordi Casanovas dirigit per Pere Riera i protagonitzada per Laia Marull i Pablo Derqui. Clara Verdagí.
Bona tarda. Laia Marull i Pablo Derqui es posen a la pell de la Clàudia i en Roger, una parella que després d'haver-se estimat molt comença una guerra pel seu fill. Aquest és el punt de partida de la Dansa de la Venjança, un text de Jordi Casanovas dirigit per Pere Riera, on queda palès que de l'amor a l'odi hi ha un pas. Els protagonistes de l'obra no només són Marull i Derqui, hi ha un tercer personatge, el fill, pel qual es barallen i que sense aparèixer està present, com ha matisat el director. Marull ha defensat els punts de vista que tots tres han donat al text fins a fer-lo seu. Sentim-la.
Anem descobrint de mica en mica coses d'aquest personatge que s'anirà de cada personatge i de la relació entre ells i de la relació amb el fill que s'aniran descobrint al llarg de l'obra i que són fonamentals no saber-les abans.
El Teatre Auditori ha estat l'escollit per a l'estrena del muntatge aquest divendres a les 9 del vespre i dissabte en una doble sessió a les 6 i a les 9.
I això és tot, bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Mig país té la mirada posada a la neu que està caient ara estarà al Pirineu i l'altra meitat tenia la mirada posada a la situació de vent de prealerta que hi havia proposada per Protecció Civil. La vida segueix i mentre el govern aprova lleis i els que estan ocupant els carrils de la Diagonal doncs els desocupen, el món de la nàutica segueix endavant. Recordeu, la setmana passada us parlàvem del projecte Incervela, aquest projecte en el qual hi participava la Federació Catalana de Vela, el Port de Barcelona, diferents entitats i estaments que tenien com a objectiu utilitzar la nàutica i la vela com a eina d'inclusió social. Doncs bé, aquest matí, sense anar més juny, per exemple, els alumnes d'Incervela que estaven fent les proves de navegació a la zona de l'Escala han fet avui la seva primera prova de navegació. Per tant, en una jornada en què probablement el fred, la pluja, la neu, el vent és protagonista, en canvi, la vida segueix endavant i en d'altres àmbits no només segueixen amb projectes, sinó que els fan una realitat. Per tant, des d'aquí ens afegim a la felicitació d'aquests alumnes, dels quals segur que d'aquí uns mesos en parlarem i que direm, oh, mira, mentre aquí estàvem tots amb la Setmana dels Barbuts, que va ser ara fa un parell, doncs aquests anaven fent la seva feina. I és que per la nàutica ha arribat un moment a la vida que ja no hi ha un temps, ja no hi ha un espai en l'any. És tots els dies de l'any, tots els mesos de l'any, els que ens podem dedicar a la nàutica, gràcies, entre altres coses, als neoprens i als vestits de bany que han evolucionat i força per facilitar la feina a la gent que vulgui fer-ho. Per tant, des d'aquí, des del FAR, us animem a descobrir els esports nàutics des de totes les seves vessants, els que van a motor, els que van a vela, els que van a rem, els que van a força de braços, la natació amb aigües obertes, o els que senzillament us conviden a submergir-vos i descobrir nous mons sota l'aigua. Nosaltres som aquí cada tarda per promoure'ns, per fomentar-los i per fer-ne una realitat creixent al nostre país. Bona tarda a tots i benvinguts. Us saludo en nom de l'equip que fa possible una edició més del FAR, que som en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, la Lluïsa Bartomeu i més companyes. La Judit també està a les Terres de l'Ebre. En Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla ara mateix, en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins a 7 en punt de la tarda amb un programa que esperem que sigui del vostre interès. Confiem que així serà i, per tant, ens acompanyareu. Si us sembla, malgrat que hi hagi gent que navegui, el temps és notícia i també val la pena donar-li un cop d'ull.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Com dèiem, s'han acabat les prealertes d'aquest episodi de forts vents, però sí que és veritat que ens ha quedat un dia rúfol, un dia... Ja, sembla que serà un dia fred, o almenys veiem des de la finestra del lloc on ens trobem. En tot cas, qui té totes les dades de la realitat des del Servei de Meteorologia de Catalunya és en Manuel Álvarez. Manuel, molt bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda.
Dia fred avui, almenys visualment. Nosaltres que estem a dins d'un estudi calentons, sembla que a fora sí que estan passant més fred.
Doncs sí, en general la temperatura ha baixat entre 2 i 4 o 5 graus, amb valors que arriben com a màxim als 11 o 12 graus a punts del litoral sud, però en general oscil·len entre els 9 i aquests 10 o 11 graus. Així doncs l'ambient és fred a hores d'ara, amb aquest cel molt ennuvolat i fins i tot que arriben algunes precipitacions febles en conjunt, són anecdòtiques, pràcticament al sud del Cap de Salou i al llarg d'aquesta tarda encara podrien aparèixer altres indrets de la costa, precipitacions febles, intermitents, sobretot a punts de la meitat sud del litoral.
Per tant, precipitacions sense massa entitat, sense massa força. On sí que està caient és una mica el Pirineu, allà ens veiem gruixos de fins a 50 centímetres en algunes estacions d'esquí.
Sí, de fet, aquesta nevada sobretot va ser durant la jornada d'ahir, gruixos que fins i tot en alguns casos s'aproximaven al metre de neu. L'únic que amb el vent que ha fet, vent molt intens, feia que els gruixos no fossin iguals a tot el Pirineu, és a dir, la neu quedava redistribuïda a causa d'aquest vent fort. Així doncs, els gruixos són molt irregulars al llarg del Pirineu, però la nevada ha estat molt important fins i tot a fons de vall.
Ens espera una nit freda i demà també un dia fred?
Doncs la sensació serà de fred intens, però la temperatura no podrà baixar gaire, ja que esperem que a partir d'aquest vespre, sobretot durant la nit i matinada, un cop creui el front, obrirà les portes novament al vent de component oest. Bufarà un altre cop amb ratxes molt fortes, especialment a punts de la meitat sud del litoral i sobretot al sud del Cap de Salou, ratxes que novament podrien superar els 70 o 90 km per hora, sobretot en aquests indrets que comentàvem. Vent més fluix a punts de la Costa Brava. Aquí, per tant, la temperatura podrà baixar més al voltant dels 2 graus aproximadament a zones de la Costa Brava.
I pel que fa referència al mar, aquesta ventada deixa temporal?
Doncs farà alterar la situació marítima mar endins. Al ser un vent de component oest, com comentàvem ahir, aquest vent és de terra cap a mar. Així doncs, té poc recorregut marítim i, per tant, les onades s'aixequen mar endins. En canvi, a primera línia de mar, la situació marítima queda força més tranquil·la. Sí que hi haurà una miqueta de mar de vent a causa d'aquestes ratxes fortes, però no tindran massa entitat.
Doncs ja ho sabeu, si heu de sortir a navegar, aneu en compte i quedeu-vos a raser de la costa. Manuel, moltíssimes gràcies. Demà tornem a parlar. Que vagi bé.
A vosaltres, adeu.
Fins després.
Connectem amb l'actualitat.
I l'actualitat de la jornada passa, sens dubte, per un anunci, el que ha fet aquest matí el govern espanyol, que ha anunciat que segellarà definitivament els pous i desmantellarà el projecte Castor. Ho ha confirmat gairebé 5 anys i mig després de clausurar provisionalment les instal·lacions. En té totes les dades la Judit Castells. Judit, bona tarda.
Bona tarda, així és. En una compareixença al Senat, la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha justificat la decisió de tancar el projecte Castor amb l'argument que no té sentit mantenir més temps l'actual estat d'hibernació. A més, assegura que els informes tècnics alerten que podria causar terratrèmols de molta més magnitud. Per la seva banda, l'empresa Enagás reclama més de 50 milions d'euros per les tasques dutes a terme fins ara. Ribera ha qualificat obertament el projecte de ruïnós i ha assegurat que el Castor no es preveu necessari per al sistema gasista. Des del govern de les Terres de l'Ebre valoren molt positivament l'anunci de clausurar definitivament el magatzem de gas Castor.
Doncs aquesta és l'anunci que s'ha fet públic aquest matí. Al llarg d'aquesta tarda mirarem d'ampliar aquesta informació. Mentretant, a les comarques de Barcelona, de fet a la ciutat, avui s'ha aprovat el decret llei que regula el sector de les BTC. Així ho ha anunciat el conseller de Territori i Sostenibilitat, el senyor Damià Calvet, durant una roda de premsa que s'ha fet posterior al Consell Executiu del Govern, Isabel González.
Finalment, les BTC s'hauran de contractar amb un període mínim de 15 minuts d'antelació que podria arribar a ser d'una hora a l'àrea metropolitana de Barcelona. D'aquesta manera, seran els ajuntaments els que podran acabar allargant o no l'interval de temps. Com ja s'havia apuntat, també s'impedeix que els clients puguin veure la geolocalització d'aquestes BTC abans de contractar el seu servei i aquests hauran d'estar estacionats en aparcaments o bé garatges. Sancions que es contemplen en el decret poden superar els 1.000 euros en cas d'incompliment. Per tal de poder fer un seguiment, s'autoritzaran les policies locals i també els Mossos d'Esquadra que puguin multar-los i s'habilitarà un registre per controlar els trajectes que realitzin aquestes BTC. Durant la roda de premsa, el conseller també ha anunciat que es crearà un fons amb el qual la Generalitat afrontarà la reestructuració del sector i el sistema de llicències. Un decret que podria entrar en fase de consulta pública el proper mes d'abril. Pel que fa a les BTC, els conductors ja han anunciat que aquesta mateixa tarda marxen de la Diagonal, tot i que anuncien properes protestes, possibles mobilitzacions, quan es faci finalment l'anunci oficial d'aquest decret que es publicarà aquest dijous.
Doncs veurem finalment quines són aquestes mobilitzacions i a on es duran a terme. Cal pensar que seran a Barcelona, però veurem quin format tenen.
Ho seguirem.
Gràcies, fins després. Mentrestant, el bisbat de Girona ha instat a denunciar els abusos sexuals de l'exmossèn de Vilobí d'Onyà, Cristina Cantal.
El bisbat de Girona ha iniciat una investigació a mossèn Tomàs, qui va ser rector del municipi de Vilobí d'Onyà entre 1967 i 1999, acusat d'haver abusat sexualment de diversos menors durant aquell període. Segons han relatat les víctimes, l'eclesiàstic va abusar d'ells amb tocaments a les zones íntimes, carícies per sota la samarreta o mirant-los mentre es dutxaven despullats. En aquella època, molta gent de Vilobí en parlava i fins i tot havien rebut algun avís del municipi de l'Escala, on el mossèn també havia exercit abans d'arribar a Vilobí. i malgrat que es va comunicar al bisbat almenys en dues ocasions, el mossèn va continuar al poble dues dècades més. En un comunicat ahir, el bisbat de Girona afirmava que no tenien cap constància de les queixes. Tot i així, ha obert una investigació per aquests fets i fa una crida a les víctimes a denunciar els abusos.
Doncs, circumstància estranya, tothom ho sabia, menys qui ho havia de saber. Bé, sovint passen aquestes coses. En tot cas, si heu estat víctimes, evidentment feu la denúncia i que s'investigui. No sé què està passant, me'n vaig cap a la zona del Garraf. Un grup de noies acusen un entrenador de natació que va treballar en diversos clubs del Baix Obregat per abusar sexualment d'elles quan eren menors. Ivan Fernández.
L'home va passar per piscines de Molins de Rei, Olot, Sant Feliu de Llobregat i Lloret, a més de treballar a la residència Blume a Les Palmes i Astúries. Segons una investigació publicada pel diari Ara, l'home té dues condemnes per abús sexual, però mai ha entrat a presó. Algunes noies han explicat que l'entrenador els feia tocaments, assegurant que formava part de l'entrenament i que eren estiraments. Ara l'home es dedica a entrenar esportistes del món del duatló i el triatló, i també s'ocupa de gent que pretén recuperar-se de lesions o millorar les marques en proves de resistència. Tot i això, i tot i treballar amb adults, també té algunes denúncies per fets similars. A hores d'ara, només l'Ajuntament de Molins de Rei s'ha manifestat. Segons el consistori, el març del 2018, el Club Natació Molins de Rei va contactar amb l'Ajuntament per posar en coneixement un cas d'abús sexual comès a les instal·lacions esportives. El club com a entitat també va demanar assessorament en relació a les actuacions que s'havien de dur a terme davant aquest fet i va comunicar que la víctima ja havia interposat una denúncia contra el presumpte agressor. Arran d'aquest cas, l'Ajuntament explica que es va organitzar una formació adreçada a les entitats esportives per la creació de protocols de prevenció i detecció de violència masclista.
I finalment, una quarantena de restaurants de Salou s'han unit per reforçar l'oferta gastronòmica amb l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria. Daniel Rodríguez.
Tenen la voluntat d'impulsar fins a una desena de propostes al llarg de l'any que permetin posar els restauradors salouencs al mapa gastronòmic del territori. L'objectiu és aglutinar una oferta molt variada i també molt desconeguda respecte a poblacions veïnes. Josep Moreno és el president de la nova Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Salou.
Salou sempre ha tingut el problema, crec jo, de que som molt diferents uns dels altres. Una de les coses que volíem fer en aquesta junta és que hi hagi representats diferents restaurants de diferents tipologies, i la intenció és donar a conèixer, doncs, el que dèiem, que la gastronomia de Salou no té menys que altres zones, sinó que també és un lloc on es pot vindre a disfrutar de la gastronomia.
L'entitat ha nascut emmarcada en l'associació territorial i vol duplicar el nombre d'associats en pocs mesos.
I de Salou a Cambrils, perquè ja ha presentat l'agenda gastronòmica 2019 que consolida les jornades que es deuen a terme actualment.
Seran 135 dies de gastronomia de proximitat que pretén consolidar Cambrils com la capital gastronòmica de la Costa Daurada. Del calendari cau prou una de les rutes de les tapes, que es feia al novembre, per consolidar això sí les altres 9 jornades de l'any. Mercè Dalmau és la regidora de promoció Cambrils.
Tenim un molt alt nivell de qualitat gastronòmica, que a més per nosaltres és un actiu turístic i és un actiu de la nostra població, i la qual, doncs, des del Patronat de Turisme i evidentment també des de la promoció econòmica treballem molt intensament amb l'objectiu, doncs, aquest que està buscat per totes les zones turístiques, que és la desestacionalització.
L'arrencada serà aquest divendres amb les jornades de la galera i la cuina marinera, on hi participaran una trentena de restaurants.
Segueix la llum del far. Terminologia marinera.
Jo cal que us digui que si vosaltres teniu alguna terminologia, algun terme, alguna paraula, algun mot mariner i ens el voleu fer arribar, nosaltres l'inclourem en aquest petit diccionari radiofònic que cada setmana fem de terminologia marinera. És evident que el podem enriquir amb les peculiaritats i les particularitats de cada un de les zones dialectals del nostre país. Per tant, animeu-vos, ens ho podeu escriure a l'adreça alfar.fm, per exemple, com a missatge al Twitter o com a missatge al Facebook o per correu electrònic a alfar@gmail.com. És una mica alfar@gmail.com. És una mica la manera de contactar amb nosaltres. Seguim coneixent paraules de caire i d'origen mariner, i ho fem, com sempre, en connexió amb la nostra companya, la Cristina Cantal. Cristina, endavant.
Ens tornem a endinsar el món de les paraules exclusives, les paraules marineres, aquestes paraules de mar que sempre ens transporten a aquest paisatge que tant ens encanta aquí al Far. I ho fem una setmana més amb la Núria Esponellà. Ella és escriptora i professora. Bona tarda, Núria.
Bona tarda.
Bona tarda.
Ens vas a explicar l'àncora, que vam veure que hi havia molt per dir de l'àncora. Quina paraula marinera ens acostes avui?
Doncs avui porto la paraula maró. Sota el braç vinc amb la maró.
Amb la maró. Paraula que sentim molt dels meteoròlegs, eh? Però
sí,
que
sí.
S'ha d'explicar a vegades, perquè no sempre se sap molt bé 100% què és.
L'he escollida, a mi m'agrada perquè és una paraula ambigua. Té dues cares, com tantes coses a la vida. Es pot veure l'envers o del dret, perquè remet a dues idees, la bona maror i la mala maror. Que avui dia, com que hem perdut una mica l'estàndard, jo trobo que s'ha empobrit una mica, o ha canviat com a mínim, ha anat evolucionant. Ja no diguem si hi ha bona maror o si hi ha mala maror, sinó hi ha bon rotllo amb el rotllo. Hi ha...
Sí, potser també... la paraula maror no s'utilitza tant, no?
No s'utilitza tant. El maror, si busquem la definició al diccionari, significaria, té tres accepcions. La primera es refereix literalment al mar. Significa la mar embonada, es oscil·len entre mig i 1,25 m. També, però, pot significar, amb una segona excepció, la remor confusa de protesta o de crits, la maror de la gent. L'altre significat seria malestar. Malestar, mal humor entre persones. Per exemple, la feina aquesta que dèiem, la feina hi ha maror, que ara avui dia diríem mal rotllo, també. Per no dir una altra paraula més gruixuda, que no és tan actual, que és mala llet, però que també encara
també s'utilitza.
L'utilitzem. Si busquéssim el diccionari, que també està bé fer-ho, no?, de vegades el català, valencià, balear, del Cuber i Moll, veiem que es defineix com agitació de la mar, que és una paraula que trobaríem al Curial, quan parla del déu Neptú. O sigui, aquesta idea de que els déus fan el que volen amb el mar, fan i desfan el seu caprici, i segons doncs, si et són favorables, t'envien una bona maror o, si no, una mala maror, no? I en aquest cas li publiquen guerra maror en un enemic. En Joan Maragall també té versos que parlen de la calma, diu, enmig de la calma o la maror sempre retorna el teu amor. És curiós que a l'altra banda, com a antònim, la mala maror tindria bona maror, però també podríem dir bonança.
I calma, sí, també.
I calma, és que calma i bonança s'assemblen molt. Bonança és una paraula que a mi m'agrada molt, que és molt bonica, i que la trobem també, i ara en parlarem, abans volia explicar unes quantes expressions relacionades amb maror, la trobarem amb una cançó de Maria del Mar Bonet.
L'escoltarem, l'escoltarem.
Sí, l'escoltarem d'aquí un moment. Hi ha unes quantes expressions o paraules relacionades amb l'estat de la mar. Tenim la mar arrissada, la mar de fons, la maregassa, la mar plana, marejol, la mar brava, que ja ens aniríem en onades de 4 o 6 metres, la mar desfeta, la mar molt alta, que ja és de 9 a 14 metres. La mar enorme, que és un tsunami, a partir de 14 metres.
El que esperem que no arribi mai per aquí.
No, exactament, això és el que volia dir, que mai la... Amb altres idiomes, la maror, per exemple, en castellà, és marejada. Mentre que la maregassa seria mar gruesa. En anglès tenim el heavy sea, que és més mar pesant, la idea de mar pesant. És curiós que en hebreu la paraula maror, tal com s'escriu, es pronuncia diferent, es veu que la R és vibrant, maror, es fa servir per les celebracions del Seder, o èxode de l'antic Egipte, per part dels israelites, i també forma part d'un plat amb ingredients més aviat amargs anomenat kera. És curiós, m'ho he trobat com a curiositat.
Però tot el que té a veure amb maror té a veure amb una part tèrbola, una part...
Sí, aquesta part remoguda de la mar, que també té a veure amb la simbologia de l'aigua com a element d'emocions, que també és un tema humà, és a dir, que a vegades també es produeixen tsunamis interns i coses d'aquest tipus, no? I després aquesta mar, aquest cant que apareix en els cants mariners, no? La dona que espera un home que ha perdut en el mar no tornant mai més. Hi ha moltes estàtues d'homenatge a les dones dels pescadors, a l'Escala n'hi ha una, també a Lloret de Mar, i segurament em deixaria multitud de poblacions marineres que en tenen, no?
Que era una mica el paper de la dona, no?
Exactament.
Esperar que l'home tornés a casa.
Amb aquest prototipus paper, que ara diríem que no és un paper que s'escaigui en temps en què hem de reivindicar la dona completa, però sí que amb la llegenda popular això existia molt. Hi ha una cançó de Ruixa Mantells, que és un poema de Miquel Costellovera, que està inspirat en un cas real d'una dona que va embogir d'amor, cantada per la Maria del Mar Bonet, i parla de la maror.
Escoltem-la.
Ja en temps de bonança, ja en temps de maror, en la trista cantant per estons l'estranya cançó.
Maria del Mar Bonet, eh?
Sí, fantàstica, amb el temps, en temps de maror, eh?
En temps de maror.
Que és el temps que fes, ella anava a la vora del mar.
Home, aquí a la Costa Brava, per exemple, tenim marors molt diferents, eh?
I tant, i llevantades.
I llevantades, sí. I tramuntana.
I tant, i tramuntanals, amb bufaruts, que diem aquí. Però sí, realment, sempre la mar no és mai igual, això és fantàstic, no? I això fa que també sigui un element d'atracció, jo dic que és una addicció gairebé a la mar, per mi almenys, i suposo que per molts dels que vivim a prop.
Moltíssimes gràcies, Núria. T'esperem perquè ens acostis doncs més paraules marineres.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada a tothom.
Fins aviat.
Fins aviat.
Doncs m'he quedat sorprès i m'he quedat, concretament impressionat, no?, per la història d'aquesta dona que embogeix d'amor, no? Quin patiment més cruel, embogir d'amor, però en canvi quina història d'entrega i de passió més bonica, no? Quina enveja qui pogués viure i qui hagi pogut viure l'amor amb tanta passió com per embogir. En tot cas, segur que hi ha moltíssimes més històries relacionades amb el mar i relacionades amb la terminologia marinera que ens sorprendrien. Anem recollint algunes, ho anem fent cada setmana gràcies a la col·laboració d'amics i companys que venen a la ràdio a ajudar-nos a recollir i ampliar aquest diccionari de terminologia marinera. Seguirem. D'aquí uns dies oferim-vos més paraules, més mots. Mentretant, nosaltres ens preparem per més enllà de dos quarts parlar de la problemàtica dels bombers, de la situació dels hospitals i d'un anunci que ha causat sorpresa a un indret de Catalunya. En 3 minuts us ho expliquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de portes obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 10 de febrer.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat.
El diumenge 10 de febrer us esperem a partir de 11:15 del matí i fins a 14:45 de la tarda. Per poder assistir-hi, cal fer la inscripció a montessorimontgrí.com.
L'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí us presenta el cicle Grans Orquestres. Dissabte 2 de febrer, concert amb la principal de la Bisbal, serenata.cat. Dissabte 23 de març, l'Orquestra Metropol, concert català de Festa Major 2.0. Un petit homenatge a les grans orquestres històriques del nostre país. I per gaudir d'aquests concerts us oferim el paquet Orquestres, que inclou els dos concerts per només 24 euros. Recordeu, paquet Orquestres a l'Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat, amb el suport de Federòptics Elisabet.
Jo m'anava ran de la mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quarts de cinc.
Segueix la llum del far.
Molta atenció a això que estem explicant i que ara tornem a posar altre cop damunt de la taula, perquè el conflicte dels bombers i dels bombers voluntaris ja ve de lluny i pel que sembla no tindrà una solució a curt termini. I portem 2 anys bons, però els primers models que s'estan començant a revisar ara del que vindrà durant aquest estiu no són tan optimistes com els que hem tingut els 2 darrers anys. De fet, igual que els models de l'agost passat deien que aquest hivern seria un hivern poc fred, i ho està sent, els models de cara a l'estiu vinent diuen que l'estiu vinent pot ser un estiu amb molta complicació pel que fa referència a incendis. Doncs bé, en aquest context, sense poder-hi aprofundir més, els bombers voluntaris de Tarragona, que són el 50% del cos de bombers, i el 50% de voluntaris, 50% de com es diu això, funcionaris, voluntaris funcionaris, han decidit sumar-se a les accions reivindicatives dels companys de Girona i Lleida. I és que els falta personal, els falta material, els falten un munt de coses. En tot cas, qui té totes les dades i ens ho pot ampliar és el José Muñoz, que és vocal de Junta de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya. José, bona tarda. Josep, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
De fet, la situació dels bombers voluntaris en general a tot el país i en concret també a Tarragona no és que sigui trista, és que és deplorable gairebé.
Sí, és bastant a les últimes, tant a Tarragona com a la resta de Catalunya.
Bàsicament parlem de què? És a dir, us falta material, us falta personal, què falta?
Pues ens falta, correcte, ens falta personal. Tenim, en els últims anys, moltes jubilacions, baixes, gent que ha deixat de ser bombera voluntària, i no tenim noves incorporacions, i ens manca material. Igual que els companys funcionaris, estem amb vehicles molt envellits, alguns vehicles operatius envellits i altres molt envellits, amb més de 25 anys, amb material que es porta als vehicles per fer rescats i altres taques de bombers que estan completament obsolets, que no serveixen, eines d'escarceració amb 20 anys d'antiguitat que no aconsegueixen obrir els cotxes actuals, i restaven realment iguals, amb mancança de motxilles de rescat a molts parts de Tarragona, i no tenim ni arnesos, no tenim motxilla de rescat, no tenim arnes per fer un ràpel, per exemple, per fer un rescat.
Clar, davant d'aquesta situació que és de la qual n'és coneixedora el Departament d'Interior de la Generalitat, és a dir, vosaltres ja en moltíssimes ocasions heu reclamat més companys i renovació del material, no?
Sí, sí, això... Jo ara estava aquí repassant documentació i tenim escrit del 2014 explicant que el cos vèiem que arribava al col·lapse, que arribaria al col·lapse i que no ho podríem fer res si no se'ns aportava... En aquell moment, sobretot personal, no només no s'ha portat personal, no s'ha aportat pràcticament res, a part del canvi de l'equip d'intervenció i alguna dotació de material, perquè hi havia que era molt antic, algun explosímetre i de més, no se'ns ha dotat del material necessari, ni molt menys del personal. Ara, actualment només tenim una convocatòria de 300 bombers voluntaris, que ja fa 2 anys que està en procés i encara no veuen la fi d'aquesta convocatòria i quan podran entrar al parc, perquè no tenen ni assignades les hores de pràctica que han de fer per acabar el curs.
Em deien que el curs no el poden acabar, entre altres coses, perquè fa un mes i mig que els formadors estan de vaga i els hi queda a molts d'ells una única classe o una única sessió per acabar, però com que hi ha la vaga, doncs no s'acaba.
Sí, correcte. Amb alguns tenen aquest problema, que no poden acabar una classe, un mòdul o fer un examen. Altres no se'ls assigna al PARCS per acabar, perquè al final es van separar per regions. Altres no poden acabar les sessions pràctiques que han de fer en part de bombers. No tenen, l'escola no acaba tenint ben clar com les faran, si a part de funcionaris, a part de voluntaris, si a 50% amb un o amb l'altre. No, jo tinc la conversa que tenia amb un d'ells, no sabien ni com, ningú devia saber explicar com acabaria el seu procés de selecció.
Déu-n'hi-do. Perquè la gent que ens escolta en sigui conscients, i si alguna d'aquestes dades no és certa, Josep, m'ho dius, però perquè en siguem conscients dels bombers, els bombers funcionaris, que són els que, diguéssim, tots són professionals, però els funcionaris, aquesta és la seva feina, els voluntaris ho fan a més, de més a més de la seva feina, però els funcionaris, aquesta és la seva única feina, van passar l'any passat, per cobrir la manca de bombers, van passar l'any passat al Departament d'Interior 500.000 hores extres.
Sí.
Al llarg del 2014, del 2018. I una altra dada perquè reflexioneu. La setmana passada, tu has parlat de 300 bombers voluntaris que es va anunciar que s'incorporaria. La setmana passada es va anunciar la incorporació, les proves per incorporar 150 bombers funcionaris de cara als propers mesos. L'any 2018 se'n van jubilar 420. És a dir, se'n jubilen 420, s'anuncien 150. Hi ha mig milió d'hores extres. Això, els que són funcionaris. Els voluntaris, el desgavell és més profund perquè el vostre ve de més enrere, encara.
Sí, el nostre ve de més enrere, però al final, si per lo que s'arriba la situació és per la mateixa, per total desídia i falta de definició de model i d'inversió en els serveis d'emergència en general. Sí, amb les incorporacions de bombers funcionaris que faran no cobriran les jubilacions i nosaltres he calculat avui, em sembla que en 7 anys hem perdut el parc de Sant Jaume dels Domenys, que és el meu,
sí?
50% dels bombers voluntaris que teníem. Han deixat de ser bomber voluntari. Algun per jubilació, altres han plegat directament i altres estan en suspensió de funcions perquè no veuen cap sentit en el parc.
El que feu decidit ara és no cobrir les baixes que anomeneu M1. Què és això de les baixes? Els serveis M1.
Sí, els reforços, són reforços per M1 que normalment es decreta per l'activació d'algun pla específic o general de protecció civil a Catalunya, i a funció per vent, per pluja, per incendi forestal. Ara concretament, avui, i ara que demà, sí, demà també, estem en M1 amb reforç de parcs, exclusió de voluntaris, normalment es reforçaven per de... va per escades, es reforçaven per de professionals, de funcionaris i de voluntaris. Tot aquest mes de gener només s'ha demanat reforçar per de voluntaris, per vent i incendi forestal.
Correcte.
Tenim molts problemes per cobrir això. En un mes de gener, no sé quantes activacions d'M1 portem. Normalment, quan és un ritme molt imminent de pluja, vols que hi haurà inundacions, doncs muntar un dia o dos amb 8 bombers que són els parcs, normalment així més operatius, i algú que un dia fa un esforç i que envia un dia de feina, ho pots muntar, però 11 dies en un mes, no estem operatius, no ho podem fer. Això no ho podem assumir.
Correcte.
Amb el personal que tenim.
Per tant, la Generalitat demana el reforç, el parc de bombers voluntaris no ho podeu assumir, per tant, no el feu. I així queda de desprotegit la regió.
El territori.
Clar,
sí, territori queda desprotegit.
Sí,
perquè normalment quan s'activa un pla de protecció civil és perquè hi haurà un risc, i aquest risc comporta, normalment, s'encerta bastant, un augment de serveis. Si no el volem cobrir, pues, amb la dotació de bombers funcionaris que ja és escassa o en algun lloc bastant ridícula, han de fer tots els serveis que sortim. I això porta cua de serveis i un servei dolent cap a la ciutadania.
Hi ha parts de bombers voluntaris que han anat ja un pas més enllà. Els de Lleida aquest matí, algun d'ells, per exemple, ja comunicava als ajuntaments que no podrien obrir a partir del dimecres, és a dir, que ni M1 ni M23, és igual, que el dimecres ja no podrien obrir. Vosaltres, de moment, no esteu en aquesta situació, o de moment?
Bueno, nosaltres, a la reunió que vam fer, vam decidir que el tema entregat claus o dir que no podíem obrir era bastant... Bueno, estava fora d'allò perquè nosaltres ja no podem obrir. No podem, o sigui, ja fa temps que no podem, que si moltes activacions d'aquestes de M1 fent un esforç es demanen obrir tres parts i obrim un, pues si no fem un esforç i deixem fluir la cosa, pues no, esto no s'obre, ja per tant no ens esforcem. Llavors, si hi ha molts serveis i se'ns truquen, pues llavors fem l'esforç i si podem sortim.
Doncs, en tot cas, aquesta és la situació. Nosaltres avui el que hem fet és, de moment, explicar-la i anunciar que hi ha aquesta situació de no poder obrir els parcs en aquestes circumstàncies. En tot cas, Josep, el compromís és seguir la situació, i ho portem fent des de fa molt de temps, i ho seguirem endavant perquè pensem que això ha de tenir una decisió i una solució ràpida, i és complicada. No ho deia.
Que acabi aviat.
Josep, moltíssimes... I tant que sí, espero que sí. Moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat. Ara ja en som tots coneixedors. A partir d'ara veurem què passa. Fins a propera, moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Doncs aquesta és la situació que s'està vivint a hores d'ara als parcs de bombers de Lleida, Tarragona i també de Girona. Però el que va passar a l'Hospital del Vendrell s'ha de conèixer, s'ha de saber també. De fet, qui té totes les dades del que ha passat és l'Ivan Fernández. Ivan, endavant.
Personal de l'Hospital del Vendrell denuncia una situació de col·lapse al centre sanitari. Ahir dilluns, la manca de llits va obligar a ajornar intervencions quirúrgiques. Segons expliquen, en les darreres hores hi ha hagut fins a 15 pacients ingressats sense habitació, esperant els box d'urgències. Per parlar d'aquesta situació, saludem el director de l'Hospital del Vendrell, el doctor Josep Mercader. Josep Mercader, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Josep Mercader, en quina situació es troba ara mateix l'hospital?
Doncs normalitat, una situació de normalitat, amb un increment del que són les urgències secundàries a les infeccions respiratòries pròpies d'aquest temps, però amb una afluència, diguéssim, normalitzada respecte a la que es va produir durant el cap de setmana, que vam tenir un pic de feina, i això va provocar un increment de pacients per ingressar que va superar les previsions que teníem en principi.
De fet, aquesta situació, la del cap de setmana, la d'ahir dilluns també, va obligar, com dèiem, a ajornar algunes intervencions quirúrgiques. És el primer cop que passa això?
Jo crec que sí, que és la primera vegada que ho fem. No sé si en anys anteriors jo no hi era i potser s'havia fet alguna vegada, però sí que és una de les mesures que contemplem nosaltres i que contemplen la majoria d'hospitals de Catalunya per fer front a una d'aquestes com la que es va produir el diumenge.
Imagino també que si s'han ajornat aquestes intervencions és perquè estem parlant d'intervencions quirúrgiques que són lleus, no ens hem de preocupar.
Exacte, són intervencions quirúrgiques que prèviament els metges ja les han catalogat de baixa complexitat i que per tant es poden esperar. Entre les que no es van anul·lar, evidentment, van ser les que feien referència a problemes oncològics que no es van anul·lar.
En tot cas, un dels principals problemes és la manca de recursos, en aquest cas la manca de llits. Quin és el problema? És que l'hospital s'ha quedat petit?
Bueno, aquest és... Jo, per posar en escena, diguéssim, aquest és un problema que existeix a la majoria de centres, per no anar gaire lluny. El diumenge a Vall d'Hebró tenien 75 pacients sense llit en aquells moments, no? En aquestes èpoques d'hivern, que es produeix un increment important de les sobreinfeccions respiratòries i tipus grip, però n'hi ha moltes altres, es provoquen afluències de gent que a vegades doncs, les estructures que tenim no són capaces d'absorbir-les i es provoquen aquests taps, diguéssim, que requereixen doncs, de fer aquestes, de prendre aquestes mesures extraordinàries de posposar intervencions quirúrgiques, no? Uh-huh. A part reforçar l'estructura humana de recursos humans, doncs hem de fer aquestes mesures.
Uh-huh. Doctor Mercader, perquè ens fem una idea, quin seria el temps d'espera a urgències ara mateix?
Avui, ara uh-huh. en aquest moment, doncs pot estar... fa una estona estàvem aproximadament en 45 minuts, una cosa així, no? Uh-huh. Diguéssim que això a vegades es produeixen puntes per diferents factors i a vegades doncs, no saps exactament per què doncs, hi ha un parell de dies que hi ha el doble d'afluència a urgències que els dos dies següents. No? Això és un exemple claríssim. Divendres i dissabte, que es van produir 22 ingressos el divendres i 17 o 19 ingressos el dissabte, i en canvi diumenge i dilluns doncs, hem tingut 11 i 12 ingressos. O sigui, mm-hmm. La xifra per si sola ja parla, perquè pràcticament és que és quasi bé el doble del que va vindre divendres i dissabte en relació a dissabte i diumenge, diumenge i dilluns.
Per tant, imagino que el temps d'espera aquest cap de setmana també ha estat el doble.
Bueno, que clar, quan es produeix aquesta situació de que hi ha dificultat amb els espais, doncs això també provoca que s'enlenteixin tots els procediments que es produeixen a urgències, i sí, probablement doncs, hi va haver unes esperes més llargues de les que tenim avui.
Mm-hmm. Quan es pot començar a parlar de col·lapse? Aquest cap de setmana, per exemple, es podria haver determinat una situació de col·lapse a l'hospital?
No, perquè col·lapse entenc jo que és quan no hi ha cap mesura a prendre per evitar el bloqueig de l'hospital. Col·lapse per mi seria una cosa que es col·lapsa és una cosa que es para, no?
Mm-hmm.
I d'alguna manera nosaltres el que vam tindre va ser un alentiment important amb una saturació, i això ens va obligar a prendre mesures excepcionals, com seria aquesta de posposar unes intervencions, però en cap moment hi va haver una situació de col·lapse.
Des de la xarxa de Santa Tecla, però, expliquen que la saturació és habitual en aquesta època de l'any. Realment és així?
Sí, però això és la majoria d'institucions, vull dir que pràcticament, entre altres coses, el que vaig fer el diumenge jo mateix va ser trucar al servei d'emergències mèdiques, donant a conèixer la situació en la que ens trobàvem, i la seva resposta va ser que tots els hospitals del territori estaven pràcticament en la mateixa situació. Vull dir que no és una situació excepcional a l'Hospital del Vendrell, sinó que és una situació que es produeix a la majoria de centres en aquestes èpoques de l'any.
Val a dir, però, que ja fa un temps que des de l'Hospital del Vendrell els treballadors i les treballadores doncs, protesten per la manca de recursos.
Reivindiquen més recursos, sí.
I no només manca de recursos, sinó també de personal. Hi ha metges que passen fins a 14 hores d'atenció a quiròfan. Com s'explica això?
Ja he vist que he sortit en algun lloc, però no tinc coneixement d'aquest tema. La majoria de cirurgians, sobretot, encara més que els clínics, no passen 14 hores al quiròfan. Això li puc assegurar,
En tot cas, s'ha començat a treballar per intentar solucionar el problema, tenint en compte que també això passa a altres institucions, no només a l'Hospital del Vendrell?
Bueno, nosaltres el que tenim, perquè així ens obliga també la regió sanitària, tenim un pla de contingència, que vol dir doncs, que és un pla amb el que establim una sèrie de passos a donar en el moment doncs, que es produeixin una sèrie de situacions, no? I seguim aquests plans funcionals que tenim establerts. Un que és molt clar i que és previ a que es produeixi una situació de saturació és aconsellar a la població, i amb això tenim el suport de la primària, de que la gent, abans de vindre a l'hospital per qualsevol cosa, doncs vagin als centres d'urgència que hi ha, als centres d'atenció primària, com és aquí el Vendrell, que tenim obert les urgències des de les 8 del matí fins a les 9 del vespre, tots els dies de la setmana. I que, per tant, aquest pot ser una ajuda per tal de no bloquejar l'hospital, sinó doncs, anar a la primària i allí discernir si és necessari anar a l'hospital o no, no? I amb la visita a l'atenció primària, doncs, és suficient.
I abans d'acabar, doctor Mercader, imagino que a partir d'avui, doncs, aquesta situació de saturació a l'Hospital del Vendrell anirà minvant.
Bueno, això no ho sabem, jo no ho puc assegurar, Vull dir que estem en època epidèmica de grip. El Departament de Salut ja ha dit que estem en uns nivells que es poden considerar epidèmics, i llavors va en relació una miqueta en funció també de quin tipus de grip ens arribi, si és més agressiva o menys, i també doncs del temps i de la temperatura que faci a l'ambient, i hi ha una sèrie de factors doncs que en aquests moments tampoc no podem acabar de predir del tot, i que per tant doncs, bueno, estem expectants davant de la situació d'hivern com cada any, vaja.
Doncs, doctor Mercader, director de l'Hospital del Vendrell, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos la realitat que està vivint l'hospital aquests darrers dies. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins la propera, a reveure.
Adéu.
I abans d'arribar a les 5 en punt de la tarda us ho explicàvem en temps de titulars. Finalment sembla que el govern espanyol ha anunciat el tancament definitiu de la planta Castor. Lluïsa Bartomeu.
Efectivament, gairebé 5 anys i mig després de clausurar provisionalment les instal·lacions, avui el govern espanyol doncs feia aquest anunci que segellarà definitivament els pous i desmantellarà el projecte Castor. Coneixem, si et sembla, les primeres reaccions amb un portaveu de la plataforma en defensa de les Terres del Sénia, com és Juan Evelio Monfort.
Juan Evelio Monfort, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Satisfets o preocupats?
Les dues coses, satisfets i preocupats. Satisfets perquè és una notícia que lògicament tots els d'esta zona d'aquí baix estàvem esperant, perquè en fi, en el seu dia va ser un problema els terratrèmols, i després preocupats perquè sempre hem dit que com estava segellat, si hi havia, podia haver o no podia hi haver perill, ningú contestava, nosaltres de broma sempre estem dient a veure si sortiran aquests filets que serien com plastilina i tot això, i a veure si tindrem un susto. I resulta que la ministra, entre altres coses, ha deixat caure, però molt de pressa i molt ràpid, que hi ha un segellat provisional, que aquest segellat dura 4 anys i que com a molt tard, al 2020, se té que fer el segellat definitius. Dius, senyora mia, vol dir que vostè no ha arribat fins a l'últim dia i que quan li han dit o fan algo o això m'ho saltarà tot, ha sigut quan han pres la decisió. Ja, i això tampoc te fa gràcia.
Per tant, preocupats perquè aquest segellament temporal, que ara avui és veritat que la ministra ha explicat que cada 4 anys s'ha de revisar, no? Doncs realment tingui la capacitat de suportar aquests 4 anys. De fet, aquest era un anunci que esperàveu, i també, per cert, ha dit que la plataforma, per entendre'ns, quedarà inutilitzada. No sé si això vol dir que es desmantellarà o no, però ha dit que, en principi, no entren els plans de desenvolupament ni casístic ni petrolier que té ara mateix el govern espanyol.
Sí, també nosaltres diem en plan de broma que allí l'única cosa que es pot fer és un hotel, i ella ha dit que l'hotel tampoc se farà. O sigui, bueno, hasta ens ha aixafat la broma, no? Però, bueno, està claríssim que no es pot fer res, perquè qualsevol cosa que facis allí sempre serà més la inversió que els resultats que obtindrà. I ara ja sabem, per la primera experiència, que per dipòsit de gas no servia, per fer una gasolinera no serveix i per fer un hotel tampoc serveix. Per tant, una cosa que no serveix per res està al mig de la mar i és un perill, està claríssim que el que hi ha que fer és, primer, fer un segellat com Déu mana i després fer-ho desaparèixer. Com més planta desaparegui, millor.
Desapareixerà la plataforma, però quedaran els efectes d'aquesta plataforma. És a dir, al marge de la milionada, dels milers de milions d'euros que hem de pagar i que, per no sé quins set ous, algú va decidir, bueno, sí, algú no, Mariano Rajoy, va decidir que ho havíem de pagar als consumidors de gas, per un costat, tot i que Europa ha dit que no, si no vaig errat, se'n segueix descomptant, ho estem seguint pagant a la factura del gas, per altra banda, també tota la gent que va quedar afectada de les Terres de l'Ebre, no?, de la vostra zona, pels moviments sísmics que provocava tota aquesta...
Sí, sí, efectivament. O sigui, aquí hi ha dos parts. La primera part és el dany moral que ens va produir, no? Allò de que anaves a dormir i dius, bueno, esta nit hi haurà terratrèmol, mos tocarà sortir corrents de casa, hi havia molta gent, i això ho hem explicat moltes vegades, que guardava una maleta de roba dins del cotxe per si tenien que marxar a un hotel o el que fora. O sigui, això, durant molts de dies, realment, va ser algo que va fer mal als nens petits, quan se'ls va ensenyar als col·legis que se tenien que ficar baix de les taules si hi havia un terratrèmol. Jo entenc que això és algo que realment mos ha afectat a tot, però després hi ha una segona part de la que no es parla, que és el dany a les persones afectades per la canalització, o sigui, els tubos, no? Hi ha 20 quilòmetres o 21 quilòmetres de canalització subterrània que afecta a moltíssima gent. O sigui, hi ha moltes finques, perquè aquí les finques no són grans i grans. Són finques petites, hi ha molta gent, jo m'atreveixo a dir que mig poble d'Alcanar està afectat per culpa d'aquesta canalització. Una canalització que la ministra que avui ha dit que se segellaran els pous, en el seu dia va dir no feia falta un estudi d'impacte ambiental, i una jutgessa li va dir sí que fa falta, i per tant una part d'aquesta canalització ja està anul·lada perquè no es va fer l'estudi d'impacte ambiental. Doncs tota aquesta gent ara tenen una afectació dins les finques. I tenen 14 metres sense poder utilitzar la finca perquè és propietat d'Estal o de Nagàs en aquest moment. Llavors, jo entenc que el que tenim que fer, i que realment ja fa temps que estem dient que ho farem, i ara ho estem parlant amb l'alcalde d'Alcanar, bueno, amb l'Ajuntament, per a reunir a tots els afectats, és a veure en quina manera logrem que se restituïsque aquest terreny a totes aquestes famílies. Que torni a ser d'ells, que no estigui afectat per ningú.
Doncs, Juan Evelio, evidentment farem un seguiment d'aquesta petició, com es s'organitzen vostès i com fan aquesta crida, aquesta petició. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta tarda. Que vagi molt bé.
Gràcies a vostès. Bona tarda.
A reveure. Molt bona tarda. Així arribem gairebé a les 5 en punt.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Mil euros! Mil euros! M'han tocat 1.000 euros!
En un establiment de la Ubet s'amaga una butlleta premiada amb 1.000 euros.
Rasca la Ubet i guanya premis en metàl·lic. 10, 20, 50, 100 i 1.000 euros per bescanviar en establiments associats de l'Escala. Ubet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. I guanyem tots.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de Cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De Cine, a Ràdio L'Escala, estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala.
Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el cant de taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.